Hola, Jordi Van Campen.
Hola, Albert.
Què tal? Imagina't, has vist com que entrem forts avui sense, entrem... sense explicar res, eh? Ni...
I això que la gent no ens veu com anem.
No.
Bueno, això és...
Som dos senyors una mica alts que... Som com a company de persona que ha de baixar el cap quan passa per les portes de Cugat Mèdia, que passa poc.
Ah, tu ets aquests. Jo sóc el que em dono directament al cop de cap amb el dintell.
Sí, fins que prens, no? Fins que agafes les
no,
vies.
No, ja és, el cap ja s'ha deformat, i aleshores sí. ja no afecta.
Has desenvolupat resistència, com els antibiòtics.
Com els antibiòtics.
Ah, escolta, avui de què volem parlar, va?
Bueno, si vols parlar d'antibiòtics, parlem de coronavirus i...
Em van parlar el dilluns de resistència als antibiòtics, d'un programa de resistència als antibiòtics. En consumeixes molts, d'antibiòtics?
No, la veritat és que sóc molt poc d'antibiòtics. Jo sóc d'aquells que pensen que el cos és savi i que si el cos vol dormir, ha de dormir, i si vol suc de taronja, suc de taronja.
Hi ha gent que el cos li demana coses molt estranyes.
I em sap molt... Sí, això també. I aprofitaré per dir que em sap molt greu per tot aquest sector, però tot el que és el sector mèdic, com menys els aneu a visitar,
home,
millor.
Això jo crec que és té el seu sentit, tot i que hi ha gent que li agrada molt anar al metge. Bé, anem a parlar del que parlem avui, que tinc aquí un mostrari de llibres de contes de la Mercè Rodoreda, una autora que té un punt... de relació, no? Directa. La gent quan pensa en Mercè Rodoreda pensa en una lectura a l'escola, no? D'aquestes lectures que a vegades en llegeixes o bé fragments o potser en llegeixes només el fragment típic a l'escola i després t'encarreguen un llibre, un punt fora de context i no sé si li acabes d'agafar l'aire.
A veure, jo aquí, això en parlàvem ara fora de micròfon, hem de, a les escoles i als instituts, començar a donar autors d'una certa entitat, autors que ja són noms importants i que tenen una tradició i que estan traduïts a tot arreu i que són autors forts, 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 i per tant complexes, i la resposta és, em temo que sí, perquè hem de donar l'oportunitat als nanos i a aquestes edats, diguéssim, de saber que hi ha això. Això els agradarà? En un 99% dels casos, no, ni de conya. Mm-hmm. El problema, ara en parlàvem també fora de micròfon aquí amb l'Alba, que és una companya molt lectora, i estàvem dient, a veure, clar, és que a mi m'han fet llegir un llibre de Rodoreda quan no tocava, i si pel que sigui tens la mala sort, que en aquell moment o el mestre o tu no estàs afinat i en aquell moment doncs allò no t'entra bé, doncs malament. Mm-hmm. A més, hi ha tota una sèrie de treballs que, per cert, es poden buscar per internet, són molt divertits, busqueu PDF sobre qualsevol llibre i trobareu treballs escolars i dossiers escolars i dius, a veure, això qui ho ha fet? Perquè de vegades és sí. complicat.
Que no ha entès res o va una mica perdut, a vegades.
A veure, és molt més senzill. La Rodoreda és una autora que fa uns llibres preciosos. I aleshores, si tu, pel que sigui en aquella edat, doncs no t'ha agradat, no tinguis por de tornar a agafar-lo quan siguis més gran, perquè realment val la pena.
De fet, ho hem dit moltes vegades en aquesta secció, que el moment en què llegeixes el llibre és... marca moltes vegades, no?, el que et produeix o la sensació que t'acaba quedant d'aquest llibre.
Per això no hem de tenir por de rellegir. És a dir, un llibre que no ens va agradar en el seu dia no té per què no agradar-nos avui. Pot passar que ens torni a no agradar, això també és evident. O al revés, un llibre que ens va agradar molt en el seu dia, el rellegeixes 20 anys més tard i dius, però com em vaig poder passar això, que no hi ha manera, no? Ara jo estic rellegint uns contes infantils, que són els contes per telèfon, i escolta'm, estic disfrutant d'una manera increïble perquè ho veig com a pare, diguéssim, i ho veig molt diferent de quan ho veia com a nen, que em semblava un cunyàs. Però ara no, ara m'encanten, són uns llibres preciosos, i Gianni Rodari, sisplau, llegiu-lo, els contes per telèfon, que és una cosa increïble. Però si ens posem a parlar de la nostra autora d'avui, que és la Mercè Rodoreda, doncs és que és una autora que és tan gran que realment costa agafar-la. Dit això, vull dir una cosa. Que un autor sigui gran, no parlem només de la Rodoreda ara, que un autor sigui gran no vol dir que tot allò que faci sigui bo. Aquí ara mateix tenim que la Rodoreda, que excel·leix absolutament com a contista, que per això està en aquesta secció, i com a novel·lista, de fet és la nostra principal novel·lista, la més important que tenim, amb molta diferència, a més, des del meu punt de vista, però, home, no me la venguis com a poeta, i no me la venguis com a pintora.
No, clar, no, evidentment, no té per què centrar-se...
Que té un mèrit i que està bé i que en l'editorial va fer molt bé en el seu dia de publicar els sonets que havia escrit, d'acord, però No vol dir que això sigui, diguéssim, del mateix nivell de qualitat. Però, escolta'm, parlem de qualitat. Les novel·les, a veure, La plaça del Diamant, conegudíssima per tothom, no sé, Mirall trencat, que per mi és una novel·la extraordinària, etc etc. Una novel·la que va ser gòtica, que, cuidado, sí, sí.
Però no gòtica fet... en el sentit actual, no? De persones vestides de negre i...
No, però, no, però hi ha fantasmes, hi ha cases misterioses, mm-hmm. Hi ha... Compte, vull estem parlant d'una novel·la que és impressionant en aquest sentit. Però, esclar, cinema als contes... Escolta'm, estem parlant d'uns contes extraordinaris, d'uns contes preciosos, d'uns contes... íntims que van a buscar el que és més íntim de la persona. I realment, llegir Mercè Rodoreda bàsicament és llegir-nos a nosaltres mateixos.
Sí, de fet, Mercè Rodoreda el que té és aquest punt d'escriure sobre la vida nostra i també aquest estil, no? L'estil que al final el que fa és... A mi, potser per... Evidentment, cadascú, com sempre diem, llegeix les coses a la seva manera, no? I veu les coses a la seva manera, però clar, jo quan la llegia, recordo que també, com l'Alba, evidentment, ho vaig llegir a l'institut, m'imaginava la meva àvia explicant-m'ho.
Això és molt bonic, no? Trobo, sí. Aquesta idea...
Sí, sí, és que és el que veig, quan a vegades, no sé si ho fas tu, cadascú llegeix com llegeix, però jo em vaig fent una imatge mental, com si fos una pel·lícula, pràcticament, del que passa. I m'imagino les estances, m'imagino el...
Clar, també és una època. La Rodoreda ens parla d'una època, primer l'època que se li acaba a ella, és a dir, quan ella és jove ens parla de l'època que s'ha acabat abans, l'època pre-guerra civil, en la qual ella, per cert, és immensament feliç. La Rodoreda, hi ha diverses biografies sobre ella que també us recomanaria molt, i realment és molt interessant perquè, clar, ella explica una infantesa absolutament feliç. Ella tenia un avi, que era un avi d'aquests, un avi que es deia Gurgui, que era extraordinari, d'aquests senyors amb barba blanca, tipus Papà Noel, mm-hmm. Que tenia un pati on ell havia fet allà unes fonts amb pedrissos i coses, i era un senyor molt culte, i clar, la nena allà era, vaja, feliç. Després, mm-hmm. clar, quan ha de sortir d'aquest món de la infantesa, on tot era perfecte, i es troba al món de veritat, i es troba que, a més, hi ha la Guerra Civil Espanyola.
Que, home, com per entrar és un moment interessant.
Per tant, tenim que la Rodoreda ens parla també d'aquest món anterior, d'aquest món preguerra, que és molt bonic, però també ens parla molt del món guerra i postguerra. De fet, hi ha molts contes, per no parlar de les novel·les, que realment toquen això i toquen la destrucció del món. La plaça del Diamant és un exemple, per exemple, però en trobaríem molts més. I després, la Rodoreda és una persona tremendament culta, que viatja molt per Europa perquè un cop exiliada acaba vivint a Ginebra i treballa a les Nacions Unides i està en contacte, per exemple, amb Julio Cortázar, amb la qual es carteja i s'envien paquets de llibres, per exemple, i llavors ella està al dia de totes les tendències. I és una dona que totes les estudioses que he llegit, per exemple, la Carme Arnau, que tinc aquí sobre la taula, destaquen que era una dona absolutament curiosa, però curiosa fins al punt de la malaltia. És a dir, jo vull saber què és això i vull entendre-ho. I aleshores, en les seves cartes, que n'hi ha moltes, que és una altra cosa que també podríem recomanar, els seus llibres epistolaris, les cartes, amb el Joan Sales, per exemple, el seu editor, doncs ella explica, diu, ostres, jo vull saber per què la Catherine Mansfield, per exemple, doncs com és que aconsegueix aquesta intensitat i treballa, i treballa, i treballa, i treballa, fins que aconsegueix. Sembla que hagi publicat molt. La Rodoreda publica escadusserament. Estem parlant de llibres de contes potser cada 10 anys...
Home, ja dona...
Treballa molt. És una persona que estudia molt, treballa molt, i quan treu una cosa, la treu d'una qualitat extraordinària.
Sí, hi ha gent que el que fa és produir tal com raja, i altra gent que a vegades veus una coseta que és molt petita, però a la qual hi ha molta feina darrere.
Una altra cosa que veus en la Rodoreda és l'evolució. Com que estudia tant, tots aquests autors i autores, un llibre seu, diguéssim, d'una època, no té res a veure amb un llibre d'una altra època. Per exemple, La plaça del Diamant és una novel·la en la qual, bàsicament, el llenguatge és completament col·loquial. El que ella busca és trobar, reflectir com parlava la gent del carrer, la menestralia. Mm-hmm. I, en canvi, Mirall trencat és el que tenim abans. És una novel·la gòtica, quasi gairebé, diguéssim, del romanticisme, amb frases subordinades, amb pensaments, amb citacions de clàssics. Dius, aquí hi ha una evolució important. Mm-hmm. I per tant, veus que aquesta autora no estava aquí això que deies que hi ha gent que fa llibres com xurros pues, i que normalment són iguals uns que altres.
Hi ha gent que els fa, sí, sí, té un punt de la sensació de que té com unes peces de puzzle i les va col·locant, no? una darrere l'altra.
No és el cas. Rodoreda bàsicament intenta agafar la vida intenta agafar les persones, exprimer-les, buscar el límit i a veure què troba. Va buscant gotes d'essència. Escolta, jo tinc un... Podem fer un joc?
Home, i tant, digues.
Mira, jo tinc aquí un text molt curtet de la Rodoreda, un text que, a més, he agafat pràcticament a l'atzar mentre venia, no és que l'hagi triat expressament.
No, és que aquestes són les millors.
A veure, si jo et dic, com descrius un àngel, tu com el descriuries?
Ostres.
Què et ve al cap amb un àngel?
Què em ve al cap?
Un àngel té... És blanc i té...
Té cabells llargs, no sé per què. No té... Suposo que per com s'ha representat, no?
Bueno, tu has dit que és blanc, no?
Sí.
Les ales són blanques, el vestit és blanc, mira.
Mira, jo potser no sé si li posaria fins i tot unes ales molt grans, no?
A petitones, t'agraden
les ales petitones. Jo el veig, no sé, que el dins del meu cap em centro més en el cos.
Mira... I ara que dius els cabells, aquests cabells, imagina't que són negres. Com descrivim uns cabells negres?
Bé, hi ha molts adjectius, no?, per dir negre o fosc, o... però esclar, no ho sé.
Bueno, i si l'àngel, que és asexuat, t'agafa per la cintura, com ho descrius, això? Et passa el braç per la cintura?
No ho sé, té molta força.
D'acord? Escolta, mira, diu, l'àngel... amb la ploma de les ales una mica rosa, les puntes, ja no és blanc, ja és blanc amb una mica... El blanc està implícit, és a dir, però és una mica rosa les puntes, eh? Tenia la cabellera que semblava un glob de nit. O sigui, un glob, eh? Com si agafo una tassa de cafè, com aquest cafè tan bo que teniu aquí a la ràdio,
Sí, sí, avui ja...
I faig un glob de nit, eh? Guaita. Diu, i m'agafava per la cintura amb un sol braç. Un sol braç volen dir que la força, no? No les dues, sinó amb un llaner, però, no? Diu, com un cinturó. Hosti, què m'hem pensat que està això? M'agafa per la cintura com un cinturó. Què millor que posar-te la cintura que un cinturó que t'agafi?
A mi això em passa quan llegeixo gent que descriu així. Penso, ai, quina enveja.
És
no?
I a més té la cosa que les seves comparacions i les seves metàfores no són mai les tòpiques. Ella no dirà mai, no sé, vermell com la sang, no? Ella sempre dirà... alguna cosa que tu no has pogut pensar mai a la vida.
Però que és vermell.
Absolutament vermell. I a més, té sempre aquests referents florals. La Mercè Rodoreda era una fanàtica de les flors, però espectacular.
Sí, és una mica arriscat, això, avui en dia, de fer metàfores amb flors.
Bueno, però és que s'han de fer com les feia ella, que no és el mateix de les típiques, eh?
No, però em refereixo a que a vegades això passa una mica, que abans segurament la gent, la població, tenia més present quina flor era quina.
D'acord.
Ara mateix ara he obert una pàgina qualsevol d'aquests llibres que has portat i posava un exemple d'una flor que no sé quina és. Llavors,
Bueno, però prenguem-nos-ho com una oportunitat per aprendre.
Sí, després has de buscar-ho, evidentment.
Avui és dijous i tenim aquí fora al mercat, aquí a la plaça de l'Ajuntament, tenim unes parades de flors extraordinàries. Escolta'm, es tracta d'anar allà i dir, a veure, jo conec aquesta i aquesta, però aquestes tres no. Senyor, això què és? A veure, que jo vull saber-ho. I la Rodoreda t'ajuda amb això, perquè a més t'orienta, no? Perquè et diu la flor, però ja també et diu el color... A veure, recomanació que no té res a veure amb els contes. Una novel·la menor de la Rodoreda que per mi és de les millors. Jardí vora el mar. Bàsicament, la història d'una família de pijos que s'ho passen bé fent el burro, però tot des del punt de vista del jardiner que els cuida el jardí, i clar, tu acabes aquella novel·la i has vist tantes plantes i tantes flors i tants arbres que és una absoluta meravella. És una cosa deliciosa.
Quantes novel·les tracten de famílies de pijos?
Bueno, en tenim unes quantes.
Moltes,
aquesta és molt bona, perquè a més és, clar, la Rodoreda és d'aquella època que segons quines coses no es deien, només s'insinuaven, i aleshores, clar, aquí tothom se m'ha llit amb tothom, etcètera, etcètera, però no surt la part bruta, el que surt és la part incòmoda resultant, la part de com som els homes i les dones, no? I sobretot la tristesa final, l'angoixa final, les emocions entremig, no? Les emocions que acaben totes, evidentment, després esvanides, com el xampany que...
És un bon punt de vista, perquè en el jardiner no s'hi fixa ningú.
Exacte, i el jardiner, bueno, va passant, va aguantant, va dient, bueno, els senyors faran els senyoritos, no? Faran el que d'allò, però jo...
Jo vinc aquí, faig això meu i ja està.
Sí. Però pateix, eh? Perquè, clar, per exemple, si li trepitgen unes plantes, doncs el tio diu, a veure, què passa? Que... No, és un gran llibre, Jardí vora el mar, eh? I les flors, a veure, tornem als contes. L'últim... A veure, ja la Rodoreda dels contes els podem dividir en quatre parts. Hi ha primer 22 contes que ella es publica escadocidrament quan torna, diguéssim, de la guerra, o bueno, quan torna des de l'exili, els va enviant, els publica Joan Sales, no?, al Club dels Novel·listes. I són 22 contes que, bueno, que estan allà, doncs, començant amb el tema. Després tenim La meva Cristina i altres contes. La meva Cristina i altres contes ja és un gran, gran llibre de contes. Mm-hmm. I realment aquí hi ha contes aquests que heu estudiat a l'escola i són extraordinaris.
A mi el que m'agrada dels llibres que portes és que són llibres que han viscut ja. No ens portes edicions aquí...
Bueno, però això devia ser de quan jo era molt jove i aquí...
Mira aquí hi ha els mandamientos cósmicos.
Sí, doncs, això és un senyor que ja havia per les Rambles quan jo tenia 20 anys i anava venent aquestes coses.
Doncs aquí ho tens.
No, però aquests contes de La meva Cristina, de veritat, llegiu-los, agafeu-los, són una meravella. Mm-hmm. Molts anys més tard publica Semblava de seda i altres contes. Semblava de seda, tot això ho teniu de 162, evidentment. Mm-hmm. Semblava de seda és ja el mateix, però són ja contes amb un domini de tècnica, és a dir, aquí a la Rodoreda ja estem ja als anys 80 gairebé, i a finals dels 70, diguéssim, i diguéssim que aquí ja té un domini importantíssim de la tècnica. És ja una autora absolutament universal. L'últim llibre de contes que ens deixa és una barreja de dos llibres que ja havia anat escrivint a poc, i són Viatges i flors. Viatges a pobles impossibles, però totalment bojos, diguéssim, el poble dels guerrers, el poble de les dones soles, el poble de tal i qual, i després flors. I s'inventa una sèrie de flors que són, bueno... una mica com... Jo no sé què havia begut aquí, però realment és molt curiós.
N'hi ha més d'un, que segurament aquests contes eren producte, hi havia més d'un...
És molt bonic, de veritat, aquest llibre. Pot recordar vagament els llibres de prosa poètica del poeta Josep Vicenç Foix. Són llibres molt bonics. Però els contes són els de La meva Cristina i els de Semblava de seda, que realment, vaja, és que són cotes de qualitat insuperables.
Ah, perquè també entenc que un escriptor, una escriptora en aquest cas, evidentment, fa coses diferents, també, no? En algun moment té necessitat de sortir-se una mica del guió, no sé que siguem el que dèiem abans dels xurros, que clar, si fabriques llibres, veure, doncs és diferent.
La Mercè Rodoreda, ja et dic, al marge dels contes, al marge de les novel·les, una cosa molt, molt guapa és interessar-se per la seva vida és brutal, vull dir, es casa amb un tiet d'aquests, que era un d'aquests americanos, té un fill, l'abandona...
Ella el fill.
Sí, perquè li surt una mica així down i, bueno, diguéssim que hi perd interès, s'exilia amb l'Armà Nubiols, que és el pseudònim del Joan Prat, que és un dels intel·lectuals del grup de Sabadell, en Pere IV, etc. Se'n van a l'exili, acaben a Ginebra, es presenta molts premis que no guanya, aquesta és una altra cosa impressionant. Hi ha una interessantíssima història d'aquestes grans novel·les de la Mercè Rodoreda presentades a premis que mai van guanyar, perquè en aquell moment, doncs mira, no tocava, i en canvi després...
És el que diem del context.
No, però sí, però és impressionant. Els van guanyar llibres d'altres autores que francament, no han passat a la història després, I en canvi, doncs ella vinga a lluitar, fins que acaba a Romanyà de la Selva, casa que podeu visitar, casa, per cert, plena de flors per tot arreu, molt bonica, amb uns balcons de fusta, tots florits, i de veritat, tenir Mercè Rodoreda com a autora catalana nostra és una cosa, i penso que de la qual podem estar absolutament orgullosos.
Mm-hmm. Doncs no sé si ens deixem alguna coseta més, Jordi, que haguem de comentar. Venies carregat amb alguna altra coseta, però jo no sé si ens hi entra en aquest minut i mig que...
La deixem tranquil·lament, l'altra coseta.
Sí, com que no deixaràs de venir, no et deixem que deixis de venir, seguirem convidant a cafè quan vinguis.
El cafè aquí...
Estàs bé, t'ha agradat, Sí, veure, doncs sí, intentarem...
Feia temps que no havia el George Clooney, també.
Clar, sí, te l'ha fet ell en persona.
M'ha tirat una gota a sobre.
Imagina't.
Jo li he dit, Jorge...
Això ja no és el que era, el servei ja no és el que era.
A veure si t'has de fer tu sol.
Doncs escolta, Jordi, moltes gràcies. Nosaltres ara anirem a les notícies de nou, tornem després amb l'Anna Luna, que ve amb un altre cantant amateur, que tornarà a deixar-nos probablement amb la boca oberta, com sempre fan aquí al Sant Cugat a Fons. Després el Víctor Alexandre homenatjarà avui a un altre artista de cinema, tot i que avui segurament la notícia és la mort de Kirk Douglas, però no li ha donat temps. Pots dir alguna cosa, Jordi, que tens el...
M'acabo de quedar parat, pensava que era immortal.
Jo també, però es veu que això no és així.
101, 102?
103.
103.
I després la Maria Ferriol ens parlarà de què podem fer amb els fills, en el cas que en tinguem, els propers 4 setmanes. De seguida arrenquem l'última hora del Sant Cugat a Fons. Fins ara.